els continguts amb la tonteria de sempre.
Escolto aquesta cançó i només puc pensar en Marty McFly inventant el rock a l'any 1955 davant els seus pares que es petonegen. Bé, dèries a banda, que darrerament estic molt d'aquestes coses, us explico, ja ho sabeu, és el dia, el Barça masculí ja és campió d'aquesta Lliga 2022-2023. De fet, com us dèiem, ara mateix tenim la rua dels campions i les campiones, perquè també es troba en la festa, com no pot ser d'altra manera, el Barça femení. Ahir a Cornellà, el Prat, amb un molt bon joc, els de Xavi varen sentenciar per la via ràpida i a la mitja part ja guanyaven 0-3. Una lliga especial, perquè en aquests temps moderns del Barça post-Cruyff feia 4 anys que no s'aixecava aquest títol. El Barça rebrà la Copa dissabte vinent quan rebi i jugui aquest partit al Camp Nou contra la Reial Societat, un partit en què ja no es juga res perquè ja és campió. La cosa és que l'alegria culé contrasta amb el neguit de l'Espanyol i els seus seguidors, perquè ara l'equip de Luis García queda 4 punts de la salvació quan queden 12 punts en joc. Per comentar-ho tot plegat, hem quedat amb el gran Dani Solsona, que un cop més té l'amabilitat d'estar amb nosaltres uns minuts en els dilluns esportius de Camins. Dani Solsona, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres, m'encanta xerrar amb tu, crec que els nostres oients també ho agraeixen molt, i per tant és un plaer. I per tant, Dani, avui especialment agraït perquè em faig càrrec que pot ser la tarda ni de diumenge no va ser massa agradable per tu. Si et sembla, comencem pel final del que va passar, i parlem d'aquest desagradable incident, aquesta invasió de camp. Com valores aquesta circumstància, Dani, tu com a perico?
No, la veritat és que jo vaig sortir molt, molt trist, no? Segurament el dia més trist que recordi del camp de l'Espanyol, perquè amb tot això s'afegia, doncs, el fet de que l'Espanyol està en la situació que està i de fer un partit, jo diria, desastrós contra el Barça. Doncs, i al final el colofón va ser tot aquest desagradable incident, que tindrà les seves conseqüències, evidentment, o segurament tindrà conseqüències a nivell de tancament de camp, de grada, parcial, no sé. I això no afavoreix en absolut amb la situació que està l'equip.
A mi em va saber greu, perquè aquí a Ràdio Estel estic coneixent molts pericos que, evidentment, doncs existeix una rivalitat sana entre equips de la mateixa ciutat, etc. És una tradició, és maco, no?, la competitivitat i la rivalitat, però jo em consta que aquesta massa, que no van ser pocs, veritablement van ser uns quants, doncs jo crec que no representa per res a l'afició de l'Espanyol, com a mínim a la gran majoria de l'afició de l'Espanyol. La veritat és que tant l'entrenador Luis García com el Mao Ye, no?, que és conseller delegat de l'entitat blanquiblava, van tenir unes declaracions impecables. Això és cert, que de seguida van sortir al pas condemnant tot el que va passar. Això està, com a mínim, està molt bé.
Sí, sí, bueno, és que tampoc quedava un altre, no? És que les imatges, bueno, nosaltres, jo estava particularment, estava al camp i fins vaig veure tot com estava succeint, no?
Sí.
I la veritat és que no és una imatge que et faci il·lusió veure, sinó tot el contrari, no? I aquí els màxims, tant el Mau com a l'entrenador, doncs han de sortir, donar la cara, ho van fer, sobretot el Mau, i condemnant aquests fets. Després ja veurem les conseqüències. Serà una altra història.
Sí, perquè a més,
que s'haurà d'assumir.
A més, el propi Espanyol i la Lliga de Futbol amb les autoritats també estan col·laborant molt per identificar aquests aficionats. Avui en dia, doncs, tenim la tecnologia apropiada i es veu molt clarament qui és qui. Doncs esperem que això es pugui corregir. Sí que és cert, Dani, ja per acabar amb aquest tema, i passem a parlar de futbol, que hi ha algunes veus de sentiment perico que estan dient que s'havia arribat a aquest pacte, no?, de no celebrar res a la gespa en cas que el Barça es proclamés campió, com va passar, i que fer aquesta rotllana era una mica de provocació. Jo això no ho veig així, però m'agradarà conèixer la teva opinió.
És que és un tema bastant delicat, i això, a veure, en cap cas jo podia imaginar que la gent saltés al camp, a part de la gent, alguns, saltessin al camp. Sí que podia entendre, i s'entén perfectament, que la gent s'emprenyés veient que estan els jugadors al mig del camp fent el que estaven fent, no? La rotllana aquesta i tot això. Mm. Clar, això es pot evitar. Es podia evitar. Sí, com es podia evitar? Doncs que els jugadors del Barça, per exemple, en lloc d'anar cap al mig i fer la rotllana aquesta, doncs haguessin anat cap al vestidor, com van fer al final, corrents, i allà al vestidor van celebrar amb la porta, el president i tot això, no? Possiblement evitaries, però en cap cas podies imaginar això. Mm. Aviam, i no estic justificant res, ni molt menys.
Sí.
Jo recordo unes imatges de fa molts anys que m'estaven comentant alguns de també gent que no és de l'Espanyol, en el bàsquet, una vegada que el Madrid va quedar campió al Palau i va celebrar i allà va haver cacau també. Vull dir, quan jugues contra l'etern rival i amb les circumstàncies que estàs, home, no costa res ser una mica prudent. I ho va dir Xavi, eh? Ho va dir Xavi.
Sí, tant. Xavi en el seu discurs va ser impecable per mi, i ell mateix deia que bé, que no estaven a casa seva i que és normal una petita explosió, no?, al final del partit, perquè són molts mesos doncs, lluitant la Lliga, però que ell ja veia que era moment de retirar-se. Eh?
Sí, sí, sí. Allí va estar, jo crec que va estar correctíssim, sí. Xavi, a més, entenent, eh? Entenent, perquè ell ha jugat tota la seva trajectòria al Barça, ja està en el Barça des de petit i tot això, sap de la rivalitat que hi ha i entenia perfectament quina és la situació i les circumstàncies, però bé... a vegades no pots frenar segons quins impulsos.
Com a mínim esperem que amb els esforços de tots no es torni a repetir, estarem contents si això és així. Futbolísticament, Dani, vam tenir un Barça molt superior, almenys a la primera part. Després es va equilibrar una mica amb una mica de punt d'honor de l'Espanyol, però és que a la primera part, amb prou feines, l'Espanyol va veure la pilota. Jo aquí sempre penso que no sé si és el mèrit absolut del Barça, que va fer una circulació de pilota molt bona amb un Pedri veritablement estel·lar, o el Espanyol que es va empetitir d'alguna manera. Aquest joc sempre, de qui és, si és mèrit o és de mèrit?
Les dues coses. En aquest cas, com ho veig jo, el Barça sí que és superior, però l'Espanyol no va presentar, no va ser un equip que presentés batalla. I parlo sobretot al mig del camp. Ho vaig dir abans del partit. Una altra cosa després és que dius les coses abans i et pots equivocar, evidentment, i m'hagués agradat equivocar-me, I no costa res reconèixer, Però, escolta, si tu fas una proposta i tens una idea de futbol com té Luis García, que ja ho hem parlat alguna vegada, sí, doncs potser ara no era el moment, per les circumstàncies que està travessant l'Espanyol, que necessita i té l'obligació de guanyar partits. I potser el joc aquest de toc i de jugar bé i elaborar molt, doncs potser ara no toca, perquè no tens temps per aquests mecanismes que vols tenir, no t'ha donat temps perquè has arribat tard, no és al principi de temporada, que tens un mes i mig o dos a la pretemporada, partits amistosos, que pots treballar més, no? I a mi ja em semblava d'entrada que tu posant tres jugadors de tall de toc, Dardé, Nicomé Lamet, Denis Suárez, que volen tenir la pilota i està pensat per fer això, però és que tu jugues contra el Barça i tu li vas a prendre la pilota a Busquets, a De Jong, a Pedri i a Gavi, que eren quatre, no a tots tres. Clar, si tu no tens la pilota, que se suposa que no la tindràs en moltes parts del partit, perquè se sap, doncs aquests jugadors que tenen aquest perfil de l'Espanyol pateixen quan han de córrer enrere i no veus la pilota. Llavors fas un desgast que quan tens la pilota doncs no pots fer, no pots generar. No? I aquí jo crec que es van equivocar. Jo hagués posat, i ho vaig dir, hagués posat, però això és una opinió, que cada un té la seva, però sí, jo hagués posat un parell de jugadors de tall més de recuperació, d'incordiar, del cos a cos. Clar, si tu els jugadors bons els deixes pensar, donar-se la volta i tot això, doncs al final doncs ja vam veure el que va passar. Els primers 20 minuts, doncs 2-0, i s'ha acabat el partit.
Dani, queden 12 punts en joc. Rayo, els partits, els rivals de l'Espanyol, els partits que encara ha de jugar. Rayo, Atlético de Madrid, València i la darrera jornada contra l'Almeria a l'RCD Stadium. Et surten els comptes? Jo sé que no ets especialment optimista.
No, em surten els comptes. Jo el partit del Barça no el comptava, ja no el comptava, eh? Sí. Ni l'empat comptava. Que si haguessin fet, doncs millor, eh? Però jo no comptava. No comptava ni el Barça ni l'Atlético de Madrid. D'entrada.
Sí.
Ara has de guanyar el camp del Rayo, guanyar València i guanyar l'Almeria. Amb això t'arriba? No ho sé. En funció del que facin els altres equips que tenen també enfrontaments directes, no? Per exemple, sembla que aquesta setmana juga Cádiz-Valladolid o...
Sí.
Vull dir, hi ha partits amb molts enfrontaments directes. Però, clar, igual arriba l'Atlético de Madrid i el guanyes, sí. Però a mi el que he dit ja des de fa temps és que l'Espanyol hauria d'arribar, intentar arribar viu als dos partits últims, contra València i contra l'Almeria, que potser no arribes a temps, perquè si tu vas a Camp de Rayo no guanyes, després l'Atlético de Madrid l'has de guanyar i empates, aleshores, si els demés fan la feina, igual arribes al Camp de València, que potser el València, quan arribes al penúltim partit, doncs potser estàs salvat, eh? Potser estàs salvat. Però si no arribes a aquests dos, és que cada vegada vas més obligat. És que no pots... És que en una lliga que guanyes a casa 4 partits, al final...
Sí, és complicat.
És complicat. És que no et salvaràs.
És complicat. Veurem què passa, estarem ben atents i ho explicarem també aquí a Radio Estel. Parlem un segon del Barça, d'aquesta Lliga del Barça. 4 anys després, molta autoritat, com a mínim pel que fa a la classificació, amb 4 jornades d'avantatge, doncs ja tenim el títol matemàticament. Què et sembla aquest campionat que han fet els de Xavi?
El campionat ha estat, si només mirem, no analitzem partit per partit, que és el que es fa quan se juga i tothom analitza els partits, i pots estar millor, pots estar pitjor, uns partits que si l'ADN, no l'ADN, que si 1-0, no sé quants partits,
sí.
Independentment de tot això, quan veus els números, són brutals. La diferència ha sigut abismal.
És així.
Abismal.
Clar, fa uns mesos, per exemple, ara que, parlant d'aquesta diferència abismal, fa uns mesos vam tenir aquesta petita polèmica o aquest emprenyament de Xavi una mica, perquè va sorgir aquesta idea que era barata aquesta lliga, que el Madrid i l'Atlético no l'havien competit bé, no? Que podien ser els màxims rivals del Barça per la lluita pel títol. Tu com ho veus, això? Perquè sí que és cert que tal vegada el Madrid, no? M'ha arribat un moment que ha dit, bé, ens centrem en la Champions, que és la nostra competició, i la lliga ja ens fa una mica de mandra.
Bueno, jo vull entendre aquestes paraules que va dir, me sembla, Gerard López, les vull entendre com, escolta, sí, el Barça guanyarà bé, però és que els demés equips, el Madrid o l'Atlético de Madrid, doncs no han fet la feina, no? Si no hagués estat més competida. Però no se li ha de treure cap mèrit, el Madrid estarà com estigui, l'Atlético Madrid va començar molt malament i ara portava 10 o 12 partits que no perdia, va perdre el diumenge a Camp de l'Elx, però el Barça ha sigut un equip molt regular. Uh-huh. 25 partits portaria 0, me sembla.
Portaria 0? No, 25, perquè estem a 1 d'arribar a aquest 26, que és el rècord que té Liaño, l'exporter del Deportivo de la Coruña, amb aquella lliga del Superdeport d'Arsenio Iglesias. Sí. Doncs sí, està a punt Ter Stegen d'aconseguir aquest rècord, que en 4 jornades jo crec que com a mínim l'empatarà.
Sí, però és que les dades són tan brutals, de porteria 0. Després, no sé, parlo de memòria, eh? Sí. No sé si que ha perdut 3 partits i n'ha empatat 3 o 4, vull dir...
Sí, és a dir, ha perdut 3 partits fora de casa i a casa ha empatat 3 partits, no ha perdut cap.
Sí, no, és que ha guanyat, quan escolto la ràdio o veig els partits i escolto, doncs, sí, és que 1-0, és l'equip de l'1-0, sí, bueno, és 1-0, però clar, potser no jugaran tots els partits bé, i perquè sempre tens alts i baixos, i això, doncs, agafes temporades... de molts partits que estàs fenomenal, després baixes una mica el pistó, tens lesions, no lesions i tal. Bueno, i Xavi s'ha anat adaptant. També és veritat que es va anar adaptant, que començant amb dos bandes obertes, amb Dembélé i Rafinha, semblava que no acabava de jugar bé, i en el moment que va canviar a un mig del camp amb quatre futbolistes, encara que Gavi jugui en banda, se'n va cap al mig, i després una defensa esplèndida. I darrere de tot, ja per acabar d'arrodonir-ho, doncs un porter que jo no sé, sí. te les treu totes, posa els braços, jo a vegades no sé ni com ho deu fer, és perquè que... ahir li va treure la primera part, que l'única ocasió clara que va tenir l'Espanyol, clara, claríssima, de Braithwaite,
sí.
Escolta, va rematar, i no sé, va treure el braç per allà al mig, la va treure, li diré, porter, sí. amb una forma brutal.
Una lliga fantàstica de Marc André ter Stegen. Per acabar, Dani, sí que volia, després de repassar una mica tot el que va passar ahir i una mica el campionat del Barça, sí que volia demanar-te, perquè aquest dimecres, clar, com a mínim els culers, que ja saps que juguem dos vegades, juguem la primera quan juga el Barça i la segona quan juga el Madrid, tenim també un compromís que ens interessa molt, que és aquest partit de tornada de la Champions contra el City de Guardiola, el Real Madrid contra el City de Pep Guardiola. La nostra darrera esperança a culer, perquè el Madrid no es proclami campió, perquè jo crec que si elimina el City la cosa fa baixada, però totalment. Recordem, a l'anada empat a 1, com veus aquest partit?
Jo un percentatge, no per molt, però un percentatge, també ho vaig dir al partit d'anada, sí. d'un 55-45 a favor del City. Està igualat, però tots sabem que el Madrid no sap si al final, sí. doncs...
El Madrid, és com, el Madrid, Dani, és com Ter Stegen. No saps com s'ho fa, però acaba fent les coses.
Sí, no, el partit d'anada va estar bé. Pel que ens agrada el futbol, doncs, estudies maneres de marcatge. Per exemple, el marcatge a Haaland el van fer d'una manera al Madrid, suposo que estudiada per Ancelotti, espectacular. No la va tocar. Veurem ara si Haaland, Guardiola fa algú de màgia i inventa alguna cosa d'aquelles que inventa ell, que després li surt bé, evidentment, per això és Guardiola, sí. I al final el City pot guanyar, però no sé, anem a veure, jo 55-45, no, per mi no dono més marge.
55-45, doncs l'aposta de Dani Solsona, que avui ens ha ajudat a reflexionar sobre tot el que va passar ahir a Cornellà al Prat, sobre aquest derbi, sobre la Lliga del Barça, sobre com queda la situació de l'Espanyol. Estarem ben pendents. Dani Solsona, mil gràcies per estar un cop més a Ràdio Estel, sempre és un plaer parlar amb tu, i vinga, molts ànims. A veure si l'Espanyol, doncs, es sobra el miracle, perquè al final és un petit miracle. Dani, gràcies.
Gràcies a tu, gràcies.
Una abraçada, adeu, adeu. Vinga, fem una pausa per publicitat, i tenim ganes de treure-li temes al Pol Marçà, que s'ha creuat la ciutat i ha vingut fins aquí.